tenen curiositat per saber-ho.
Que ha preguntat a quina hora passen per aquí és perquè els interessa el ciclisme, perquè saben una miqueta del Tour.
I en el teu cas particular, com és que estàs aquí de voluntària? Molta afició pel ciclisme?
Van enviar un correu i em van dir, vols ser voluntària del Tour de França? I pensé, per què no? I vaig a contestar, vaig posar l'horari que jo tenia disponible, perquè jo he treballat fins a les 2:30, però he sortit una miqueta abans per estar aquí a les 2:30, i ja està, i he posat que la zona on vivia, que jo visc aquí, i m'ha tocat en aquest punt.
I mira, ara que dius això de la zona on vivies, ha estat una mica difícil viure per aquí aquests dies amb la circulació complicada?
No tinc carnet, no tinc cotxe, però sí que ha estat difícil. Sí que ha estat difícil perquè la gent li ha costat, i els autobusos el dijous. Jo vaig venir caminant des de la Via Júlia perquè els autobusos estava tancada el carrer Nàpols, i fins a Sant Antoni Maria Claret també estava un tros tallat, així que no podíem venir. Però bueno, és com quan va venir el papa.
S'aguanta, no? I fins la propera.
I ja està, que no passa res. Tot sigui, al final és tot publicitat, diners, fama, pues Barcelona és Barcelona, la Sagrada Família, tot el voltant de la Sagrada Família, tot això és publicitat i és beneficiós, no?, per Barcelona.
Bé, doncs, Júlia, moltíssimes gràcies i a gaudir.
Pues a tu. Moltes gràcies a tu, Xato.
Doncs, mira, les paraules d'una voluntària del Tour de França, aquí, a les portes de la Sagrada Família.
Això és el Tour. Això és el Tot Gira.
De seguida tornem al directe al Tour, un dels equips importants del Tour, el Movistar, que veiem que ja enfila l'avinguda Maria Cristina. Ja comencem les rampes de Montjuïc. D'aquí una estoneta el Xevi ens explica com arriba l'equip del Movistar, i ja a partir de les 6 començaran a desfilar les grans estrelles d'aquest Tour, i que seguirem en directe aquí al Tot Gira. Són les 6, moment per recapitular de nou. Berta Torrades, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Després d'escoltar el David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya, i aquesta última hora d'aquest incendi a les Gavarres, faríem bé de recapitular i situar com estan les coses al Baix Empordà.
Doncs sabem que els bombers continuen treballant intensament a aquesta hora en aquest incendi de les Gavarres, al Baix Empordà, i que encara hi ha preocupació, ens expliquen, per poder estabilitzar aquest flanc dret del foc, perquè, segons els bombers, si s'estengués cap a aquella zona, podria afectar potencialment, expliquen, 30.000 hectàrees. Fins ara sabem que se n'han cremat 2.200. Connectem amb el centre de comandament a la Bisbal d'Empordà. Allà hi és la nostra companya, Laia Claret. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, tots els esforços aquí a Puig d'Arques, al flanc dret, perquè el foc no vagi cap a Girona pel massís de les Gavarres. David Borrell, ho deia, ho sentíem així al cap dels bombers.
L'objectiu principal segueix sent l'estabilització del flanc dret. És no només l'objectiu, sinó gairebé l'obsessió que tenim per treure'ns el potencial de les 30.000 hectàrees que tindríem, diguéssim, de la part que, de les Gavarres que va cap a Girona.
Per tant, cal prudència perquè bufa vent de mar i això provoca que s'activin focus secundaris. Es preveu que aquest vent de mar deixi de bufar cap a les 8-9 del vespre. Dins aquest perímetre hi ha 4 cases afectades pel foc. El perímetre continua sent de 2.200 hectàrees. Laia Galet, Catalunya Ràdio, la Bisbal d'Empordà.
Gràcies, Laia. Per culpa precisament d'aquest incendi que crema el Baix Empordà, veïns de Cruïlles, que està al costat de la Bisbal, s'han organitzat avui per retirar els animals afectats pel foc. Calculen que des d'ahir ja n'han rescatat uns 150. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
És una iniciativa dels veïns afectats que ha reunit desenes de voluntaris a través d'una publicació a les xarxes socials. El que volen és rescatar animals de nuclis disseminats propers al foc d'aquesta banda de Cruïlles de forma preventiva. En Narcís Jaques és un dels organitzadors.
Tots els propietaris que tinguin algun problema o que tinguin algun animal que no el puguin agafar, que necessitin ajuda per lo que sigui, poden comptar amb nosaltres, perquè en 15 minuts hem fet una recolecta de gent que se m'ha posat la pell de gallina.
Aquí a Cruïlles, al nucli de les Rabioses, una dotzena de veïns no han pogut tornar a la seva llar pel foc. Asseguren que l'incendi ha arrasat l'exterior de casa seva, tot i que no ha entrat a l'habitatge. I a Calonge, el foc ha afectat una urbanització, Cabanyes, on hi ha cremat una casa i zones enjardinades.
Gràcies, Berta. Coincidint amb l'incendi i l'arribada d'una onada de calor, Protecció Civil ha activat el nivell 4, que és el màxim que preveu el Pla Alfa a les Gavarres, i per tant queda prohibit també l'accés al massís. Jaume Bosch, que és cap dels agents rurals a Girona, alerta que aquesta restricció es mantindrà com a mínim fins la matinada de dijous a divendres.
Donat aquest perill extrem d'incendi forestal, doncs es farà una restricció d'accés del massís de les Gavarres, que afectarà bàsicament a 20 municipis i 31.000 hectàrees, en què està restringit doncs, qualsevol activitat al medi natural.
I acabem explicant fora de l'última hora dels incendis que avui el Papa ha viatjat a l'illa italiana de Lampedusa, que és la porta d'entrada de la immigració per mar, on Lleó XIV ha reclamat que Europa assumeixi, diu, la seva responsabilitat pels morts al Mediterrani.
I morti in questo mare sono vittime.
Els morts en aquest mar són les víctimes tant de decisions preses com de decisions no preses. El desinterès pel bé comú i la corrupció en els llocs d'origen. Un sistema econòmic mondial que genera pobresa i exclusió.
Que genera povertà ed esclusione.
El Papa ha recordat que ja són unes 1.400 les persones que anaven en pastera que han perdut la vida al Mediterrani durant aquest primer semestre. Això són unes 600 més que el mateix període de l'any anterior.
Gràcies, Berta.
Que vagi bé, fins ara. Bicycle,
bicycle, bicycle. El Tour, el tot gira. Amb David Clopés. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle.
I want to ride it where I like. Passen 6 minuts de les 6 de la tarda. Som els del Tot Gira en directe des de Barcelona. El Tour avui gira primera etapa. Grande para Barcelona. Xevi Soler, situem ara mateix aquesta crono per equips.
Ara mateix el líder és el Groupama francès-gent, que ara continua Romain Grégoire marcant el millor temps. Ara el pròxim en arribar serà el Movistar, que anava per marcar bon temps, però ha tingut un problema, que el seu cap de files, que en Oit de Broex, s'ha quedat en la primera pujada. Alguns dels seus companys havien tirat per davant, han vist que per darrere el que a priori ha de ser el seu home per la general s'havia quedat, s'han quedat a ajudar-lo i sembla que no podran batre el temps, que de moment marca el millor registre, que és el del Groupama.
Al parc del fòrum, a la sortida, on van sortint els equips, ha sortit ja l'Alpecin, l'equip de Mathieu Van Der Poel, Francesc Ripoll?
Sí, estava prevista la seva sortida a les 6 i 5 minuts, 13è equip que surt ja en aquesta tarda de Tour de França a Barcelona, i l'Alpecin, amb el neerlandès, com deies, Mathieu Van Der Poel, un dels grans noms propis d'aquest Tour. També hi ha el belga Jasper Philipsen.
D'aquí no res sortirà també el Bahrein, i a partir d'aquí, Edu Polo, ja arribarà el moment per l'Astana, pel Decathlon de sexes. Tenim moltes ganes de veure el francès, el Bora, Devenpool, el Bisma, serà el penúltim en sortir, amb Vingegaard, i la traca final, quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda, l'Emirates. Ara, a partir de les 6, és quan ve la traca, Edu?
Ara comença el bo, i ara, per exemple, he passat al costat de l'autocar del Bisma i ja sortia Vingegaard a escalfar. Li queda pràcticament una hora per la sortida i ja s'hi posa. No deia abans el Xavi Llobet, que estan fent escalfament molt llargs. Doncs mira, gairebé una hora escalfant estarà Jonas Vingegaard i els seus companys. És moltíssim.
I també ha sortit a escalfar. Jo sóc davant de l'autocar de UAE i ha sortit ja Tadej Pogacar. A escalfar està ell sol al rodet, i t'explico una mica com és la situació. És una carpa, tota de color blanc, tota coberta, però només hi ha una part una mica transparent on hi ha, compto, una cinquantena de persones esperant per veure a Tadej Pogacar. Llavors tenen un rodet amb una mena d'horaris, hi ha 4 o 5 bicicletes i ventiladors, evidentment, perquè puguin fer el rodet tranquil. Tadej Pogacar amb ulleres al cap i auriculars ja escalfant per sortir d'aquí a pràcticament una hora.
La bèstia, que es comença a deixar veure. I mentrestant arriba el Movistar, Xavi?
I ha arribat amb un temps molt discret. Ha estat Raúl García Pierna, que ha marcat el temps, que a Noi de Broex molt malament se l'ha vist a l'última pujada. S'ha hagut d'esperar Pablo Castrillo molts cops. Per tant, el Movistar, que no estarà entre els millors en aquesta crono per equips.
Jordi Turria, què tal? Com estem? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Saludo al periodista que ha sigut 25 vegades seguint el Tour. Això no pot dir qualsevol, per aquesta casa, Catalunya Ràdio. I és, vaja, una de les grans coses que pots posar al teu currículum, com a periodista. Jordi, seguir 25 Tours a la teva carrera.
Doncs sí. Vull dir, ara aquests dies aquí, pel fet de que li grande pares a Barcelona, doncs se l'està valorant moltíssim, però és evident que tota la vida el Tour de França ha estat una de les grans competicions esportives del món. Mm-hmm. I seguir-la tots aquests anys que tu dius, doncs, evidentment, un honor i evidentment, molt satisfet.
Això em volia dir, Jordi, tu que has dedicat, com aquell qui diu, mitja professió al Tour, veure-la a Barcelona t'emociona?
Sí, mira, jo també he seguit molts Jocs Olímpics, i quan em deien, però quin et va agradar més, el de Pequín, el de l'Anta, el de Sydney... No, Vull dir, els millors Jocs Olímpics, els de Barcelona, no? Ostres, ho vius diferent, no? I en el Tour de França doncs passa el mateix, no? Que dius, ostres, n'ha seguit molts, però el fet de que sortir d'aquesta ciutat, de la teva ciutat, doncs això no, això és històric.
Tu això ja ho vas veure el 2009, l'últim cop que el Tour va passar per Barcelona, que ell va ser, de fet, el teu últim Tour, el 25è. Què en recordes d'aquell dia, el 2009? Crec que es va decidir a l'esprint i que va guanyar Hushop en un freca-freca amb Freire, amb Òscar Freire, que era un clàssic dels esprints en aquella època.
Bueno, posats a recordar, recordo que va ploure molt.
Ah, també. Es va desdiuir una mica, eh?
I això ho dic, a veure, els corredors ho recorden també perquè, bé, era un sprint, els feia una mica de por i tal, però clar, com a periodista també ho recordes molt el fet aquest, perquè clar, a l'hora d'anar a fer entrevistes, imagina't tu, no? Vull dir, un diluvi, plou molt, els corredors, clar, no estan allà per atendre't i és el dia que, a més, dius, ostres, arriba a Barcelona, que maco que és, i et trobes amb aquell xàfec, no? Però també recordo els carrers bueno, com ara, no? Com avui, absolutament plens de gent, l'avinguda del Paral·lel, l'arribada a Montjuïc... Bueno, jo crec que també va ser una gran festa com ho és ara, no?
Saps qui era aquell dia, també, el 2009, seguint aquell Tour?
Bueno, hi havia molta gent,
però periodista també, en aquest cas a la tele, a TV3, l'altre mític periodista del ciclisme, l'Arcadi Alibés. Hola, Arcadi, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, vosaltres?
Bé, fantàstic, seguint aquesta primera etapa del Tour aquí a Barcelona. On pares tu ara mateix?
Bueno, doncs jo he estat tot el dia al Fòrum perquè tenia ganes de tornar a viure l'ambient del Gran Depart, del Village... Això que vam viure tants anys el Jordi i jo treballant, doncs ara doncs fer una mica el badoc, en plan, doncs, hobby, no? I bé, m'ha passat molt bé, el que passa és que ara ja surto, perquè és que ja era impossible accedir a un lloc al final per veure bé la sortida dels equips, i amb la calor que fa i a peu directe tantes hores, dic, saps què? Que aniré a veure el final de l'arribada dels bons ja per la tele, que és com es veu més bé, no? Però increïble l'ambient que hi ha, i jo m'imagino que tot Barcelona està igual. Però aquí al Fòrum, tenint en compte les dificultats d'arribar-hi, lo lluny que està i que estava tot tallat des de primera hora del matí, és increïble la quantitat de gent que hi ha.
Escolta'm, Liturria 25 tours. Tu recordes quants en vas fer per la tele, de tours?
Acreditat 15.
15.
Alguns altres anys ja anàvem a fer algun reportatge quan passaven pel Pirineu, però allò, fer el tour complet amb l'acreditació, 15 tours.
Molt bé. Us ho vull preguntar tots dos, perquè vosaltres heu vist uns quants grans campions en directe. LeMond, Perico Delgado, Indurain, Pantani, Chiappucci, Buño, Rominger, Ulrich, Contador... Podríem seguir, eh? Pogacar, a quin nivell està, Iturria? De tots aquests.
A veure, amb tot a la vida és molt difícil comparar èpoques diferents, no? Sí que és cert que la manera com està guanyant Pogacar, ja no el fet que estigui guanyant i el palmarès i les curses que té i les victòries, a l'alçada de Dimerckx o fins i tot millor, no? Però clar, són èpoques diferents i també depèn molt dels rivals que pugui tenir cadascú, no? Perquè si ara no existís Pogacar, vull dir que Pogacar no s'hagués decidit a fer ciclisme, estaríem parlant probablement de Vingegaard, a lo millor també com un dels millors corredors de la història, no? Aleshores, depèn molt dels rivals que tu et trobes a cada època, no? Per valorar. I, per tant, és dificilíssim comparar Eddy Merckx amb Bernard Hinault, amb Indurain o amb Pogacar. Ara, evidentment, estan en el top 10, en el podi, i, per què no, el millor corredor de tots.
Mira, que canviaré la manera de preguntar-ho, perquè tots dos heu vist córrer el caníbal, a Eddy Merckx, que pels que no hem tingut el privilegi de veure'l...
L'hem vist d'aquella manera.
Va, no us estic dient grans, no us estic dient grans. Però és
veritat que... molt petitots.
Éreu petits, però almenys el vau poder veure. Jo no vaig tenir aquest privilegi. Eddy Merckx, que per aquell que ens escolti sigui molt jove, que potser no en sap gran cosa, home, és un ciclista que se l'anava a aquella època total. Per això li deien el caníbal, perquè s'ho menjava tot. Va guanyar 5 tours, 5 giros, una vuelta. Va guanyar els 5 monuments. Va ser campió del món en ruta. Jo no sé, Arcadi, si Pogacar el pot mirar als ulls o el podrà mirar als ulls, a Eddy Merckx. Per palmarès i també per manera de córrer.
Jo sempre havia pensat que no veuria mai cap corredor com Eddy Merckx, tot i que, com diu el Jordi, nosaltres el vèiem d'aquella manera. Jo recordo de petit escoltar els tours per la ràdio al carrer, a l'Ametlla de Merola, amb els amics, perquè encara no ho feien per televisió en directe tot. Però potser també es mitificava més quan ho senties per la ràdio, no? Però els duels de Mocanya, tota aquella època, és la que, en certa manera, ens va fer néixer la nostra passió pel ciclisme, no? I jo, per mi, Merckx sempre serà el número 1. El que passa és que, esclar, he de reconèixer que Pogacar s'està posant gairebé al seu nivell. A veure, no sé si... Per nombre de victòries no crec, però és que, esclar, com diu el Jordi, les èpoques són diferents, no es poden comparar. Però jo sí que recordo això, que el Merckx començava a competir el febrer i a guanyar-ho tot fins a l'octubre, que acabava la temporada a l'escalada de Montjuïc i que també la va guanyar 4 o 5 vegades, em sembla. Vull dir, sortia a guanyar-ho tot. Però bé, una mica com Pogacar, també, eh? Perquè, clar, Pogacar, el que passa és que Pogacar aquest any ha competit poquíssim, però tot el que ha competit pràcticament ho ha guanyat.
Sí, és evident. Bé, aquest serà, segons dubte, el gran depart que aquí recordarem per Pogacar. Ja veurem com li va, quan surti l'UAE. Ja el tenim, de fet, escalfant-se. Ens ho explicava ara fa un moment des del fòrum el Francesc Ripoll. Quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda ja sortirà l'últim equip, que és l'UAE, que és el seu equip, l'equip del campió. Barcelona ja va veure el Tour del 2009, amb victòria de Hushop. El 65 éreu molt petits, molt, molt petits, però potser em veu sentir parlar. Mítica etapa, una de les grans històries del Tour, va guanyar un ciclista espanyol afincat al Poble Sec, a Barcelona, José Pérez Francés, que va estar dels 240 quilòmetres de l'etapa entre Perpinyà i Barcelona 227 quilòmetres escapat en solitari, que avui ho he llegit, jo no ho sabia. És la tercera fuga més llarga de la història del Tour i que molta gent es veu aquell dia van sortir al carrer de Barcelona per mirar, doncs, de veure aquella arribada i moltíssima gent va poder veure aquella escapada i aquella victòria de Pérez Francés. N'heu sentit a parlar del que va passar l'any 65 amb aquell pas del Tour per Barcelona?
Jordi? Sí, sí, a veure... Sempre he sentit a dir que és la primera vegada que van sortir 1 milió de persones al carrer Barcelona. A veure, no sé com es podia comptar en aquella època, ni si s'ha exagerat o no s'ha exagerat, però esclar, va començar a córrer la veu que el Pérez Francés venia escapat des de la sortida de l'etapa, com aquell qui diu, i que anava sol amb un gran avantatge, i la gent va començar a sortir al carrer per veure'l, perquè esclar, a més era vivia a Barcelona, era cantàbric, però vivia a Barcelona. I diuen això, doncs, que 1 milió de persones van seguir aquella gesta, aquesta arribada de Pérez Francés, que, com dius, és la tercera fuga en solitari més llarga de la història del Tour. Jo no el recordo, evidentment, tenia 5 anys aquell juliol, però sí que de sentir-ne parlar i la gent gran que t'ho explicava, la gent que quan els hi parlaves del Merckx et deien sí, sí, però Coppi sense la Segona Guerra Mundial potser hagués estat millor, i tenia el Pérez Francés que va fer aquella gesta, la gent gran de l'època ho recordaven molt i ho valoraven molt.
Òbviament, i tu, Ria, no et preguntaré pel Tour del 57, el primer pas per Barcelona, perquè no havíeu nascut cap dels dos, però què he dit que Anquetil, el gran Jacques Anquetil, que acabaria guanyant 5 tours, va començar a posar els ciments del seu primer tour, era molt jove, tenia 23 anys, i en una contrarrellotge individual va destrossar els seus rivals a Barcelona. Per tant, aquí els grans sempre han anat passant per Barcelona. Bé, a tots dos, disfruteu molt d'aquesta etapa d'avui, del que queda d'etapa d'avui, del que passarà demà i demà passat, perquè encara ens en queden més d'etapes, Jordi.
Sí, no, i deixa'm recordar, ho estava recordant ara, no? Estàveu explicant la innovació d'aquesta contrarrellotge per equips, que els temps són més individuals que per equips i tot això, i això m'ha fet pensar en una innovació o dues innovacions que va fer l'Albert Gadea a la Volta a Espanya, també en etapes inicials, que es va... Bueno, els directors esportius van dir que era un invent més que una innovació. Va haver una on en aquells moments, crec recordar que eren 180 corredors, es van dividir en 3 pilots de 60. Llavors hi havia una rellotge de 3 grups de 60, no? I cada director esportiu que va tenir un mal de cap tremendo per veure a on els situava i veure quina reacció tindrien els corredors dels altres equips per no perdre o per guanyar temps, no? I després, un any o dos anys després, es van fer contrarrellotges de trios. És a dir, cada equip tenia 9 corredors i cada equip havia de muntar 3 corredors del seu equip, 3 trios, no? I clar, havíem de posar el líder amb els dos millors contrarellotxistes, però també un mal de cap tremendo que no va anar més enllà, eh? Vull dir que no.
És evident.
Això va ser la Volta a Espanya.
Sí, sí,
que... I també recordo que el Giro es va inventar una contrarrellotge en descens, que era baixada. Vull dir que normalment estem acostumats a cronoescalades. Llavors, sí,
no,
crono,
en descens, i aquesta no l'havia sentida mai, una crono en descens.
Sí.
No sé si seria la cosa més segura del món. Però bé.
Més conservador, no, el Tour, però bueno...
De tot, perquè l'espectacle es mantingui viu i avui ho estem vivint amb aquesta primera etapa a la crono per equips a Barcelona. A tots dos, Jordi Turri, Arcadi Alibés, Mites del Ciclisme, que vagi molt bé.
Vinga, bona Gràcies. Tarda i bona pedalada.
Vagi bé.
Pogacar a casa.
Victòria èpica que lo proyecta ancora di più della leggenda.
Vingegor a casa.
Campione elettrico, campione devastante, l'ultimo
passo. La grande part de Barcelona al Tot Giro.
Passen 20 minuts de les 6 de la tarda, s'acosta el moment en què Pogacar, que Vingegor, que Evenepoel surtin a pista als carrers de Barcelona. Ara actualitzo com està tot plegat, però s'ha acabat els entrenaments oficials del Gran Premi de Fórmula 1 de la Gran Bretanya a Silverstone. Damià, per tant, ja tenim graella de sortida confirmada.
Tenim graella de sortida. El poleman és Kimi Antonelli, el líder del Mundial, que trenca les 4 pole positions que tenia igual que el seu company George Russell. Per tant, Antonelli, que queda com l'home amb més pole positions aquesta temporada. Un Antonelli que ha superat Charles Leclerc per fer aquesta cinquena pole de 175 mil·lèsimes. Kimi Antonelli i Charles Leclerc sortiran des de la primera fila de la graella, des de la segona Lewis Hamilton i George Russell, des de la tercera Adjar i el campió Norris, des de la quarta Verstappen i Piastri, des de la cinquena Lindblad i Lawson. I, en aquest cas, Carlos Sainz sortirà des de la 15, posició número 15, que vol dir 8a fila de la graella, i des de la cua ho farà Fernando Alonso, 11a fila de la graella. La cursa demà a les 4 de la tarda.
I que seguirem amb el Damià. Gràcies, Damià, que vagi bé. Wimbledon, alguna cosa?
Doncs mira, Zverev, que està jugant el seu partit contra Jairon, el tenista nord-americà. Està guanyant Zverev per 2-7-0. En joc al tercer set, l'està guanyant per 4-1. Per tant, per la via ràpida, el campió actual de Roland Garros. Una del quadre femení, i és que Swiatek, la número 3 del món i vigent campiona, acaba de caure contra Eala. Per tant, avui han caigut Rybakina, número 2 del món, i Swiatek, número 3 del món. I pels nostàlgics, Serena Williams no jugarà el partit de dobles amb la seva germana Venus contra Osorio i Sierra, la parella de la colombiana i l'argentina, perquè Serena Williams s'ha ressentit d'una lesió al genoll, s'ha retirat, per tant, aquest partit no jugarà.
Dels 23 equips que hi ha al Tour de França, en aquesta crono per equips, gran départ, primera etapa, ja n'han sortit 16. 11 ja han arribat. En queden 7 encara per prendre part d'aquesta crono per equips. Ara mateix, Xevi Soler, muntanya de Montjuïc, línia d'arribada, qui marca el millor temps?
El Groupama francès DG és una sorpresa, 22-28, continua sent el millor registre de tots.
Ara estava mirant, Xevi, Déu-n'hi-do, la bona crono per equips que ha fet el Caja Rural de l'Abel Balderston i del Joel Nicolau, els dos catalans. Si no m'equivoco, són el 6è millor temps, oi?
A veure, espera't que et diga exactament. 6è millor temps, per exemple, 6 segons millor que Movistar, que és un equip World Tour, i el Caja Rural és un equip. Però compti, ara està arribant el Jayco, i compte que va en camí potser de superar el corredor que va per davant. No sembla Ben O'Connor, de ser l'Uplap, el corredor australià que marcarà el millor temps. Ara té 16 segons per intentar batre el temps de Romain Grégoire i el Groupama francès DG. Sembla que potser se li quedarà una miqueta curt, 7 segons, 6, 5, 4, molt just pel Jayco de superar el primer temps. No ho aconsegueix, continuarà el Groupama sent el millor registre aquí a la meta de l'Estadi Olímpic Lluís.
M'has dit mala crono del Movistar, has dit el desè temps, de moment, dels 12 que han arribat. Edu Polo, el Movistar, clar, no té una gran figura en aquest Tour de França. Tenen a Siano Ullebrooks, el ciclista belga molt jove, 23 anys, com a líder, i ja hem vist que en aquesta primera crono per equips doncs ha hagut de patir,
Sí, en els darrers temps, parlar de decepció i de Movistar ha deixat de ser notícia, perquè ve sent habitual, venen de fer un campionat d'Espanya també molt lamentable en la prova en ruta, perquè en crono s'hi va guanyar Castrillo. És especialment preocupant o decebedor el paper del líder de Ullebrooks, perquè ha de ser el líder de l'equip, el seu objectiu és fer un top 10 a la general, però si avui no era capaç, en una pujada relativament curta, no era capaç de seguir a 3 dels seus companys, no vull pensar què passarà en ports de muntanya quan hagi de ser el ritme dels favorits. Per tant, ja Aprilia i primera gran decepció de Movistar.
Mira, em sembla que el Xevi és al costat d'un dels ciclistes d'aquest equip Movistar.
Podem escoltar Raúl García Pierna del Movistar.
Y cuando miró para atrás, pues Castrillo ya estaba quedando con él. Así que nada, tampoco había más.
¿Cambiar los objetivos del equipo?
No creo, es el primer día. Las generales aquí en el Tour se juegan por decenas de minutos. No va a cambiar nada, creo, un minuto arriba, un minuto abajo.
¿Kian se encontraba bien? O porque tampoco es muy normal. El otro día decías de que venís para hacer por el top ten con él.
Sí, al final no son sus esfuerzos. Estos son 20 minutos a tope y sus esfuerzos son hora y media a tope durante varias veces. Así que nada, no sé, yo tampoco soy director del equipo, pero bueno, no creo que cambie.
Doncs el corredor del Movistar explicant el fet de que Kiano i De Broek s'ha quedat despenjat en aquesta contrarrellotge.
Molt bé, tot això a part del fòrum, veig que acaba de sortir l'Astana, que tenim ja en marxa també Francesc Ripoll, sí. Lineos, que ho hem dit, és un dels favorits per guanyar aquesta crono per equips.
Sí, sí, ha sortit Ineos, ha sortit després Barén amb Lenny Martínez, abans parlava amb Xavi Florenzo, el director esportiu. També acaba de sortir Astana i ara compta amb l'alineació ja que falta per sortir, perquè el següent a prendre sortida des d'aquí, des del parc del fòrum, és el Decathlon de Pol Sexas. Veurem si és la gran revelació d'aquest Tour de França, només 19 anys, que ja participa en aquest Tour. De fet, s'especulava molt si participaria o no, es deia si tindria molta pressió per participar. Doncs Decathlon, que ja, per cert, faig un parèntesi, recomano el vídeo que van fer per anunciar el seu debut. Està molt bé, la veritat, amb la seva família francesa. I després sortiran Education First, amb Richard Carapaz, Owen Hindley. Després el Lidl Trek, Juan Ayuso, Mats Pedersen. I llavors ja el Red Bull Evenepoel, el Visma de Vingegaard. I en última posició, l'UAE de Tadej Pogacar.
Pol Sexas, Edu Polo, 19 anyets, la sensació... Jo no sé si és que França necessita d'un gran heroi, perquè fa la tira d'anys, des d'Inol, als anys 80, que van guanyar el Tour, que no guanyen un Tour de França, el seu Tour, però és evident que és un nano jove que és descarat i que ja aquest any, el 2026, l'hem vist atacar Pogacar, o si més no, intentant mantenir-li roda quan l'eslové saltava.
Sí, a França, per una banda, hi ha la necessitat que té França de tenir un corredor entre els principals, que això fa molts anys que no el tenen, però més enllà de França, crec que tot el món del ciclisme coincideix en que l'únic ciclista en un termini de mig curt plaç que pot competir amb Pogacar és Pol Sexas. El seu rendiment és espectacular, té només 19 anys, és molt, molt jove, veurem, perquè és una volta de 3 setmanes, és la primera que fa, i possiblement algun dia tingui algun problema i seria una sorpresa que acabi al podi, tot i que té condicions per fer-ho, però com a corredor de futur jo crec que és un corredor que té un potencial brutal. L'any passat el vam veure, per exemple, al Mundial, tenia 18 anys i va ser dels pocs que va aguantar el ritme dels de davant i ha fet alguna altra exhibició, i jo crec que estem davant d'un corredor que també marcarà època i que quan s'acabi el regnat de Pogacar, el més normal, si no passa res estrany, el que comenci el d'aquest nano. Jo ara m'he acostat aquí a la zona de sortides on surten els corredors dels autocars per anar cap a la sortida al paddock. Casualment l'autocar del Decathlon està just aquí i ja és increïble l'expectació que genera Pol Sexas. Aquí pot entrar només gent acreditada, convidats, sponsors, VIPs, i era increïble la que s'ha muntat al voltant de l'autocar per veure sortir aquest nano. I deixa'm també comentar el tema de la temperatura. Està tothom molt preocupat pel tema de calor. Estem veient com els equips s'apropen a la línia de sortida amb aquelles armilles plenes de gel que només se les treuen a l'últim moment abans de sortir. I he vist una imatge per televisió que m'he apropat a comprovar-ho aquí al bus, però ja no he pogut veure, que eren els corredors de Lineos amb els braços ficats amb unes galledes d'aigua amb gel, m'ha semblat.
Les tenim al nostre perfil d'X, arroba tot gira, unes galledes d'aigua i els corredors amb els braços enfonsats, fent la posició gairebé d'agafar el manillar, imatge curiosa.
Bé, de fet, ja hi ha imatges ara mateix de ciclistes que arriben a Montjuïc amb extenuació, encara d'extenuació total. La calor està sent important i suposo que vosaltres que esteu aturats la noteu. No em puc imaginar els ciclistes, Edu.
Sí, sí, és molta calor. A més, pensa que ells estan anant a una velocitat que s'aproxima als 60 km per hora. Sí. I fan un esforç, és veritat que són 20 i pocs minuts, fan un esforç molt curt, però amb aquesta temperatura, amb l'afegit del vent i acabant amb dues pujades, és normal que veiem imatges absolutament bestials a l'arribada.
Per cert, tenim canvi de líder, perquè sí. Xevi, l'Alpecin de Mathieu van der Poel és qui marcarà el millor temps, oi?
I precisament Mathieu van der Poel és qui ha marcat el millor temps, el ciclista neerlandès, que ara mateix seria líder, 2 segons menys que el grupama de Romain Grégoire, extenuadíssim
el corredor Mathieu Van Der Poel, que ha arribat en solitari per marcar el millor temps d'aquesta crono. Sembla que d'aquí una estona el batrà l'Ineos, que no es posa per mig just, l'estava batent, però 22-26 ara mateix seria la marca a batre.
22-26 el temps de l'Alpecin de Mathieu Van Der Poel, que ha dit d'una altra manera, si això s'acabés així, ara mateix Mathieu Van Der Poel seria el primer mallot groc d'aquest Tour de França, perquè ja hem explicat que és veritat, és una crono per equips, però els temps són individuals. Amb aquell temps que arribi un ciclista és el seu temps a la general. Senyals horaris de 6:45 de la tarda. M'agradaria parlar, mentre no arribi el moment important, quan surtin els grans equips. Bé, de fet ho fa ara mateix el Decathlon, oi, Francesc Ripoll? A punt de començar la seva participació al Tour. Primera gran volta per a Pol Sexas, el ciclista francès de 19 anys.
I han sortit els corredors de Decathlon pels carrers de Barcelona, han sortit des del Fòrum, i ho deia abans l'Edu Polo, gran expectació de Pol Sexas, que s'ha endut una ovació, tot i ser un ciclista que coneixem, o si més no, el gran públic coneix des de fa només uns mesos.
No, no, espectacular. Ara veiem com arrenquen per l'avinguda litoral i molta gent que busca la imatge, Veig molts telèfons mòbils intentant capturar la imatge de Pol Sexas al francès, que veurem com es defensa, també, en aquesta crono per equip. Recordem que és un jove talent francès que sabem que va molt bé, però el problema és que no l'hem vist mai en una prova, en una gran volta de 3 setmanes. És la seva primera gran volta, i és el Tour de França, no és qualsevol cosa. He vist, per cert, que un dels integrants del Decathlon, crec que era Kevin Bogolén, ha tingut algun problema en l'arrencada i s'ha quedat una mica enrere, però ja sabeu que aquí el que compta és el temps individual de cadascun dels ciclistes. Molt bé, volia parlar del recorregut d'aquest Tour de França, perquè això comença avui, però ja sabeu que són 3 setmanes i que hi ha molts punts importants. Xevi, ens has volgut desgranar, ens has preparat una mica el que serà aquest Tour de França i el que ens espera per davant, que sobretot destaca pel fet que, després de la Grande Part, tenim Pirineus muntanya de seguida.
Sí, de fet, res, no esperaran ni 3 etapes per arribar als Pirineus. De fet, l'entrada ja serà aquesta primera etapa, on els corredors ja estaran separats de la general per diversos segons. Després de les 2 etapes catalanes, a la tercera ja es puja a l'Anglè, que no és un port molt dur, però ja comencen els Pirineus. És veritat que és una primera setmana per tastar els Pirineus, però sense molta exigència, però sí que servirà perquè no es faci un embús de corredors. I, per exemple, fa uns dies podíem sentir a Marc Soler, declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio, explicant per què és bo pel corredor que hi hagi aquesta primera setmana exigent per intentar que no hi hagi tants nervis, per evitar caigudes i perquè la general es vagi clarificant.
Per decidir una mica la general, corredors que a vegades van amb aquesta mentalitat d'intentar la general, va bé per no crear aquesta setmana, perquè normalment a vegades és una setmana completament etapes planes, arribades a l'esprint, i això crea molta tensió, tots els equips volen estar davant, i al final el que hi hagi en aquests finals en alt que puguin marcar ja diferències, inclús la contrarrellotge per equips, crea que el pilot pugui anar una mica més tranquil a l'hora de moments claus, no?
A la segona setmana pujaran al Massís Central, hi haurà algunes etapes exigents, i aquest any deixaran pràcticament tota la tralla per la tercera setmana. És el que ja ens té acostumats al Giro d'Itàlia, que aquest any ho vol fer el Tour de França per evitar que hi hagi una tercera setmana com l'any passat, on ja la classificació general estava del tot decidida, i amb una traca finalíssima com és la penúltima etapa en final a l'Abdoué, una cosa que és veritat que el Tour ja ho ha fet en alguna ocasió, però que feia temps que no veiem, que es concentri i tanta duresa en la setmana final i en els dies finals, excepte l'esprint final a París. La resta de setmana serà duríssima en aquest Tour.
Edu, t'agrada el recorregut del Tour? Sembla que cada vegada adopten més l'estil Vuelta, estil Giro. El Tour sempre ha sigut una gran volta on la duresa es concentra molt en comptagotes, però pel que ens explica el Xevi, això cada vegada hi ha més tendència a endurir-ho més i, per tant, a buscar més l'espectacle i els canvis a la general.
Sí, a buscar etapes més curtes i més espectacle. Abans eren aquells tours, abans ho dèiem, a l'estil d'Indurain, i era un estil diferent d'ell, i era un estil diferent també del Tour, que ho concentrava tot en 3-4 etapes, i hi havia moltíssimes etapes d'aquelles on doncs, aprofita ocasió per sprinters. Ara els sprinters tenen, em sembla, un parell o 3 etapes només. Abans hi havia 6, 7, 8 etapes per escapades, n'hi havia moltes, i ara al final les etapes se les reparteixen gairebé sempre els mateixos, perquè el Tour busca això, busca més espectacle, més animació i que la gent s'hi enganxi molt més.
Molt bé. Estem pendents de l'arribada d'Ineos, Xevi, que ens deies que molt probablement marquin en Filippo Ganna, que és el gran especialista, que marqui probablement el millor temps.
Sí, probablement Filippo Ganna serà dels que farà tota la feina, excepte la rampa final. Veurem si serà Bernal o Bokelén o fins i tot Arensman qui marquin el millor temps, però de moment estan, no diria esmicolant, perquè tampoc hi ha diferències molt grans, però sí que està sent el millor equip en aquest tram, en aquests primers, sense comptar els que han de venir d'aquesta contrarrellotge per equips.
Molt bé, de seguida surt també l'Education, després vindrà el Lidl Trek, i després, a partir d'aquí, els tres grans, el Bora de Ben Poel, el Bisma de Vingegaard i l'UAE de Tadej Pogacar. Em demana pas de nou al Marc Andés, des de la Sagrada Família, un dels punts intermitjos d'aquesta crono per equips. Marc.
Sí, David, aquí ens hem trobat amb més aficionats, per exemple, uns aficionats que duen una bandera eslovena. Per tant, crec que sabem a qui animen. Good afternoon, how are you?
Oh.
What's your name?
My name is Irena, and I'm very, very fine.
I saw you with a Slovenian flag. I assume that Tadej Pogacar is your hero or your, the cycler you have come to see.
Yes, Tadej Pogacar is really our hero, and we know that he will win.
Confien plenament en la victòria del seu ciclista, de Tadej Pogacar. Have you come to Barcelona specifically for the Tour de France, or you live here, or have you been on vacation here? Heu estat de vacances?
Because of our holidays. So we combine sea and Barcelona culture and also Tour de France. Yes.
Una mica de combinació. And one last question. What will you do when UAE or Tadej Pogacar's team come through here? What will you do?
We were screaming and we will be very, very happy.
Doncs cridaran, estaran molt contents i, evidentment, esperen que 3 weeks from now Tadej Pogacar will win the Tour de France, right?
Yes, yes, exactly.
Okay, thank you very much and enjoy the day.
Thank you, thank you. Thank you.
Doncs les paraules d'una afició eslovena molt contenta i que, evidentment, vol que guanyi Tadej Pogacar.
Passen 6 minuts de 6:45 de la tarda, s'acosta el moment en què s'estrenen en aquest Tour de França, Evenepoel, Vingegaard i Pogacar, quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda, ara pendents de l'arribada de l'Ineos. Xevi, batran o no batran el temps?
Jo crec que sí, estan en marge, però és curiós perquè ho faran els dos contrarrellotgistes. Han oblidat els escaladors perquè són Tobias Foss i Pipo Ganna ara mateix. Els dos corredors que marcaran el temps no són els seus corredors per la general. Veig que és, doncs, és... Sí, sí, Pipo Ganna és el corredor que se'n va cap a davant, farà ell sol la rampa final i crec que té molt marge per superar el temps. Veurem per quan, però segur que Pipo Ganna i el Ineos marcaran, sí, de moment el millor temps i serà molt difícil de superar.
21.55, Xavi, 21.55.
Ja és final? D'acord.
Sí, 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 21.55, per tant...
Són 31 segons de marge respecte a l'Alpecin i Pipo
mira,
Ganna...
Mira, aquesta és la respiració de Pipo Ganna. Es llença a terra. Aquest és Pipo Ganna, eh? En directe al Tot Gira. Un dels grans contrarrellotgistes. Ja veieu com arriba Edu Polo? Com respira Pipo Ganna, eh?
Sí, sí, perquè a més ell no és escalador, ell és un dels millors rodadors del món, però la pujada no és el seu fort i ens ha sorprès Ineos amb l'aposta per ell, però de moment els ha sortit bé i això em fa pensar, per exemple, en el cas de Benepul, que també és un contrarrellotgista molt, molt bo i és millor escalador que Ganna. Per tant, veurem ara la tàctica del Red Bull quina és, perquè també tenen a Lipovic, però podien apostar per fer un rodatge molt ràpid entre tots i, tot i que no són tan especialistes com Ineos, però en aquesta pujada final, Evenepoel sí que podia ser més fort que Ganna. Veurem si això també canvia una mica els nostres pronòstics, ara, veient com ha fet Ineos.
Ara mateix, millor temps per Ineos, 21.55, i seria Filippo Ganna, Pipo Ganna, el mallot groc d'aquest Tour de França. Després de la primera etapa, l'Alpecin a 31 segons, Groupama a 33 segons, ja més lluny, el Jayco a 43 segons. Francesc Ripoll, d'aquí estem pendents ara mateix.
Doncs ara estem pendents del Lidl Trek de Juan Ayuso, també Carlos Verona, Mats Pedersen, han de sortir d'aquí a 2 minuts, i quan passi Lidl Trek ja passaran i faltaran només els tres grans, que són el Red Bull de Benepoel, el Bisma de Vingegaard i l'UAE de Tadej Pogacar, que ara hi ha molta expectació perquè l'UAE és l'últim equip que ha d'abandonar la seva zona del paddock i anar cap a la zona d'escalfament. Ens ha passat ja pel davant a Jonas Vingegaard i ara hi ha molta més gent pendent. Que vingui Pogacar,
que no de qui surt del fòrum.
Molt bé. Mireu, tinc connectada al telèfon l'Anna Ramírez, ja sabeu, una de les grans ciclistes que hem tingut a casa nostra, que de fet l'altre dia va tornar a competir a la Volta a Catalunya. Vam poder conversar aquí en directe al Tot Gira. Hola, Anna, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Seguint com pots, oi, aquesta primera etapa del Tour?
Sí, seguint una mica des de dintre i també ara una mica des de fora, que ara la feina i puc seguir-ho des de la tele. Sí,
molt bé.
Sí.
Fas bé de dir això de la feina, perquè ja ens ho vas explicar ara fa uns dies quan et vam entrevistar aquí al Tot Gira, que el dia del gran depart et tocava treballar. Jo et vaig preguntar, home, però això vol dir que no podràs veure l'etapa? I em deia, sí, home, sí que la podré veure, perquè jo sóc mossa d'esquadra i aquell dia, precisament, el Tour de França i l'etapa de Barcelona em fa treballar. Què t'ha tocat fer avui?
Sí, bé, nosaltres el que ens encarreguem és de fer revisions de seguretat dels espais i de quan hi ha events tan importants com aquest, com l'arribada del Papa, que va ser l'altra setmana. I el que hem fet avui, doncs, ha estat això, anar a l'arribada, a la sortida, a zones on s'han fet events institucionals respecte al Tour, i bé, ens dediquem una mica a assegurar la zona, que no hi hagi cap artefacte, cap cosa perillosa, diguem-ne, per les persones i assistents que hi hauran en aquest event.
Ja, amb tensió, i suposo que quan estàs treballant no podem estar pendent de molta cosa, però avui has treballat amb la teva antiga feina al costat, eh?
Sí, 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 totalment. La veritat és que m'agrada perquè també veig una mica des de dintre i des del principi, a les primeres hores de matí, amb què passa, no?, per un event com aquest, ja que, com bé dèieu abans, molta gent des de les 9 de matí ja estaven allà al paddock i nosaltres també estàvem allà i, clar, com a corredora això no ho veus. Com a corredora vas a l'hora que et toca, menges l'hora que et toca i, en canvi, com a treballant dins l'event ho veus diferent, no?, el gran muntatge que suposa tot això.
De moment això està anant tot bé, sense cap sobressalt, aquesta primera etapa d'aquest gran depart. No sé si també demà, a l'etapa entre Tarragona i Barcelona, et toca treballar, Anna.
Sí, demà també ben d'hora al matí estarem a Tarragona, farem la sortida, assegurarem la sortida, juntament amb altres companys d'altres unitats, i després anirem a l'arribada de nou a també assegurar la zona i a quedar-nos a l'espera, si hi hagués algun incident, doncs poder-lo gestionar.
Molt bé, perfecte. Segueixes pensant que Pogacar i només Pogacar en aquest Tour de França?
Sí, 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 segueixo pensant que Pogacar està, si no li passa res, estarà davant de tot. I esperant veure una mica també aquestes noves aparicions com Seixas, a veure també Vingegaard, espero que també faci un bon espectacle, doni nivell, i que puguem tenir un Tour ben distret, no? De moment està sent molt interessant perquè la contrarrellotge, la veritat és que ha estat molt encertada i està donant molt de joc.
Gràcies, Anna, disfrutar-ho, que vagi molt bé la feina.
Gràcies a vosaltres.
Especial Gran Depart del Tour a Barcelona. El Tot Gira, amb David Clopés.
Recapitulem de nou, perquè s'acosta el moment de la sortida dels tres grans, del Red Bull Bora, d'Evenpool, del Bisma, de Vingegaard i de l'Emirates, de Tadej Pogacar. Això serà quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda. Xevi Soler, continua l'Ineos marcant el millor temps amb 21 minuts i 55 segons.
Sí, senyor, i Pipo Ganna seria el primer líder d'aquest Tour.
Francesc Ripoll, al parc del Fòrum, què veus ara mateix?
Doncs mira, ara l'expectació ja és màxima. Molta gent que estava més pendent del bus de l'UAE, del Bisma, han vist ja que tots han anat desfilant cap a la zona d'escalfament. I ara estic davant de la zona de les sortides. Expectació màxima ja per veure a Evenepoel, a Vingegaard i a Tadej Pogacar sortir pels carrers de Barcelona.
Tadej Pogacar, que és l'home segurament més esperat als carrers de Barcelona. Un equip, l'UAE, que dirigeix un director basc de Basauri des de fa ja 8 anys, el José An Fernández, el Machín, com el coneix tot el món del ciclisme. Machín té el millor ciclista del món a les seves files, però per molts també té el millor equip. Tothom espera d'ells que guanyin el Tour i que Pogacar aconsegueixi el seu cinquè títol. Amb Machín hi hem parlat aquesta setmana de la crono d'avui, de Pogacar i dels rivals que tindrà l'eslovè. Machín, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Amb ganes, amb il·lusió de començar el Tour aquí a Barcelona?
Sí, la verdad que sí. La verdad que tenemos ganas de empezar en Barcelona y afrontar una crono por equipos, una etapa en el Castillo Montjuïc y luego salir la tercera Granollers. Creo que es una bonita experiencia para empezar.
Què et sembla, per cert, aquesta primera etapa, el recorregut d'aquesta primera etapa, aquesta crono per equips?
Bueno, la primera es una crono por equipos muy al estilo Tour de Francia, donde el primer corredor y cada corredor toma sus tiempos, casi 20 kilómetros, se sube una vez el Castillo Montjuïc, y luego a partir de la segunda, bueno, pues se sube otras tres veces más, una etapa que no es trascendente para lo que es el Tour de Francia, pero que va a ser muy nerviosa y con tensión, porque todo el mundo conoce el recorrido y todos han hecho alguna vez la Volta a Catalunya i saben el que és el circuit Montjuïc.
Ja vam tenir l'experiència de la crono per equips a Barcelona a la Vuelta del 2023, aquella que va quedar marcada per la pluja, te'n recordes?
Esa fue mala experiencia, vamos a hablar claro, porque la verdad es que llovió, se hizo de noche, el circuito era realmente peligroso en las circunstancias de tanta agua y luego, bueno, pues al final muchos equipos no valieron incluso ni para la general. Fue algo algo un poco, vamos a decirlo, fake, para que no suene muy mal.
Ja. Per cert, a Pogacar, Tadej, coneix Barcelona, li agrada el disseny d'aquesta gran part de Barcelona?
Bueno, si no le gusta tampoco puede hacer nada. Entonces no tenemos por qué. Nosotros sabemos el recorrido desde hace mucho tiempo, y cuando hay un recorrido es muy claro, el corredor se tiene que adaptar al recorrido. No es una cuestión si le gusta uno o le gusta otro. Obviamente hay ciertas etapas que te pueden venir bien por tu condición, por tu tipo de ciclista que puede ser, pero la contrarreloj por equipo, bueno, pues una contrarreloj que tenemos que trabajarla y que a partir de que está hecha tenemos que enfocarla y trabajarla de la mejor manera posible.
En respecte a l'últim tour, i torno a la crono per equips, hi ha un lleuger canvi en el format. El temps que compta per la general individual serà el real de cada ciclista a l'arribada. Això implica canvis en l'estratègia per part de l'equip? Com ho plantejareu vosaltres?
Bueno, ya se ha hecho varias veces. De hecho, ASO, organizador de Tour de Francia, ya lo ha hecho en París-Niza, lo ha hecho en otras carreras, y es un formato muy habitual. Es una táctica diferente, porque cuando tú haces una crono por equipos normal, tienes que entrar con el tiempo del cuarto corredor, como pasó en la anterior Vuelta a España, en la etapa de la Vuelta a España de este año pasado, y esta no tienes que contabilizar el tiempo del cuarto, sino cada uno suma su tiempo. Entonces, sí, se afronta de una manera diferente, sobre todo cuando hay un repecho final, como en este caso puede ser el Castillo Montjuïc.
Clar, en aquest sentit, podem veure, per exemple, Pogacar accelerant a la rampa final de Montjuïc?
Però tots els equips no sota bé.
Tot el món està pendent de l'UAE, l'equip que lidera el millor corredor del món, Tadej Pogacar. Com porta el director de l'UAE, Machín, la pressió de saber que només s'espera de vosaltres guanyar el Tour?
Bien, pues se lleva peor cuando no has ganado ningún tour. Está claro que cuando algo es positivo lo tienes que afrontar de manera positiva, no de manera negativa. Presión no creo que sea. El luchar por ganar un quinto tour es un privilegio absoluto.
¿Y cómo arriba él? Porque la temporada fins al moment ha sigut una auténtica exhibición.
Bien, llega bien. El entrenamiento y la planificación ha sido buena. El planning ha sido idóneo. Y el calendario y las competiciones que ha hecho previas a este Tour de Francia han sido perfectas. Entonces, bien, de momento todo satisfacción.
Ara ho deies, ell pot guanyar el seu cinquè Tour i entrar en aquest selecte grup amb Anquetil, amb Merckx, amb Minol i amb Indurain. Com d'important és per Tadej Pogacar aquest repte?
Bueno, es el próximo reto. Es el reto inmediato, que es el Tour de Francia, que estamos en línea prácticamente de salida en breves días, en breves momentos, en breves días estaremos en Barcelona. De la mejor manera posible, realmente, porque es hacer historia, entrar dentro de la historia de lo que es el Tour de Francia y lo que es el ciclismo de la máxima exponencia a nivel mundial profesional.
Situem a Vingegaard com el principal rival, afegim algun altre.
A ver, si hacemos como las 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas que obviamente se señalan, pues Vingegaard está en esas 5 estrellas de rival más importante. Y si tenemos que poner luego un 4 estrellas, hay otros corredores, pero en esas 5 estrellas sí que está Jonas, obviamente, como porque las últimas 6 ediciones 2 ha ganado él. Y las 4 que ha ganado Tadej, él ha hecho segundo. Entonces, lógicamente, por, por méritos propios, Jonas està en esas 5 estrelles com contender.
I quantes estrelles té aquest jove francès, aquest talent sexes de qui tothom n'està pendent? El tindrem a la lluita pel podi?
Pues si digue que ara està con 5 estrelles, a Paul Seixas, junto con Benepul, junto con Lipovic u otros, están esas 4 estrelles, obviamente, ¿no? Es un corredor muy, muy importante que está haciendo cosas muy importantes.
Molt bé. Per cert, et vull preguntar també per un ciclista català que teniu a l'UAE, que no és en aquest Tour, que acaba d'arribar, com aquell qui diu, a l'equip. L'Adrià Periques, què n'espereu d'ell i quin futur li veus?
Bueno, el primer año siempre intentamos que no afronten una gran vuelta por el hecho de no asumir un calendario que le cambie en absoluto, solo que disfrute las carreras y que vaya todas a intentar disputarlas y las que tenga que ayudar, pero bueno, viendo bien, buena la evolución de Pericas y normalmente en un segundo año es un año importante para que afronten una gran vuelta un corredor joven.
Molt bé, Machín, doncs que vagi molt bé aquest Tour i molta, molta sort.
Muchas gracias, un placer, hasta luego.
10 minuts i les 7 de la tarda i Francesc Ripoll, part del Fòrum, és el moment de Jonas Vingegaard.
Acaba de sortir el Team Visma, liderat per Jonas Vingegaard. L'expectació ha estat màxima, ovació cap al ciclista danès. També ha sortit Sepp Kuss. I ara només falta un equip per sortir. Serà d'aquí a 5 minuts. Serà l'hora de Tadej Pogacar.
Edu Polo, Jonas Vingegaard. Tothom n'espera molt d'ell i diu ell mateix que arriba en la millor forma possible aquest Tour. Suficient per plantar batalla a Pogacar?
Veurem. Suficient per plantar cara a Pogacar sembla molt complicat, però sí que és veritat que diuen els que coneixen bé el danès, els que estan a prop de l'equip, que li ha anat molt bé fer el Giro, que arriba molt millor que altres temporades. Recordem que ja quan li va guanyar dos tours a Pogacar, ningú s'ho esperava. Vingegaard no era ni tan sols el corredor en principi més reconegut en aquell moment de l'equip, que tenia Roglic per davant. Va ser una mica sorpresa. Després Pogacar ha estat un dia increïble i si hi ha algú que pot competir amb Vingegaard de moment, amb Pogacar, perdó, a dia d'avui només és Vingegaard. Per tant, pel bé de l'espectacle esperem que sí, tot i que sembla complicat que pugui guanyar-li el Tour.
Just abans del Visma també ha sortit el Red Bull Bora d'Evenpool, que va molt bé contra rellotge, sí. Però sempre sabem que quan arriben les grans voltes se n'espera molt d'ell, però li falta un passet més, eh?
Sí, jo crec és un tema també de caràcter. Ens diuen que és un tio amb un caràcter una mica complicat. Talent en té moltíssim. És el millor contrarrellotgista del món. Ha guanyat les darreres contrarrellotges importants. Les ha guanyat ell. I per això avui també és un corredor a tenir en compte. I veient el que ha fet Ineos, el que us deia abans, no descarto que Red Bull segueixi més o menys la mateixa tàctica. A més, tindria un bon llançador a l'última pujada, com és Lipovic, que l'any passat va ser tercer al Tour. I en això té una mica d'avantatge respecte a Filippo Ganna. Així que jo crec que també pot estar entre els grans favorits endur-se avui la victòria de moment.
Molt bé, Xevi Soler, continua marcant el millor temps. L'Ineos de Filippo Ganna, que seria el mallot groc, eh?
Sí, però compta amb el líder Trek de Juan Ayuso, perquè en el punt intermig, el quilòmetre 11, ha marcat millor temps. És veritat que han sigut dècimes, però el líder Trek, que també amenaça per guanyar l'etapa. I ara mateix el Decathlon, que ja es queda amb Sexas sol, ara mateix ha arribat a meta Paul Sexas, però sense superar el millor temps de l'Ineos de Ghana.
Però
i ara
Decathlon,
ja veieu que aquí al costat
veig,
tinc...
veig que és el segon millor temps, oi? Decathlon, sí, de Sexas és segon millor temps darrere d'Ineos.
I aquí tinc una bona colònia francesa animant a Paul Sexas, que també déu-n'hi-do la claca que porta el jove ciclista francès.
El primer en entrar del Decathlon dius que ha estat Paul Sexas?
Sí. Bé. No, espera't. No, és que m'ha passat per davant. Doncs no ha estat Paul Sexas.
D'acord. Ho dic perquè d'aquí la importància també avui de saber qui és el primer que entra, perquè és els temps individuals aquí sí que confeccionen, la general. Sí que sabem que ara mateix l'Ineos té el millor temps, amb 21:55, i que el segon millor temps a meta és Decathlon, a 31 segons, però caldrà veure amb quin temps Paul Sexas, el francès, un dels homes cridat, 19 anys, a plantar cara i aspirar a la victòria pel Tour. A tot això veiem la imatge, això també passa a les cronos per equips, passa a les individuals, però també passa a les equips, que aquell equip que marca el millor temps, té, diguem-ne, una sala, no?
Sí.
La sala, diguem-ne, del tron, no? On hi són els que marquen el millor temps i que aguanten fins que el supera algú.
Correcte. El tron de Pipo Ganna, que estarà si, fins que algú li tregui. Recordeu que aquelles imatges de Mathieu Van Der Poel fa poc al Tour de Suïssa, que estava sense samarreta en aquest tron, el van multar per vestimenta inapropiada. En aquest cas, Pipo Ganna i l'equip Ineos estan més ben vestits.
Molt bé, s'acosta el moment al Fòrum. Francesc Ripoll, el moment de Pogacar.
I ara estan fent la presentació de l'equip. Ara ha estat el torn d'Isaac del Toro. I ara el que sentireu ha de ser el nom de Tadej Pogacar i com respondrà l'afició que està aquí al Fòrum esperant el ciclista eslové. Va, estan repassant tot el seu palmarès, que és molt. Doncs ja ho sentiu, l'ovació a Tadej Pogacar, que és de llarg el ciclista més aclamat aquí al Fòrum. Ara han de començar a pujar els ciclistes a l'escenari i baixen ara mateix, baixa Tadej Pogacar, baixa l'UAE, que començarà a resseguir l'avinguda litoral de Barcelona. Pogacar, que busca el seu cinquè Tour de França, començant a casa nostra. Pogacar, que ja pedala juntament amb la resta dels seus companys. Pogacar comença el seu camí cap al cinquè Tour de França.
Tadej Pogacar a l'avinguda litoral de Barcelona, pels carrers de Barcelona, aquest recorregut de gairebé 20 quilòmetres. Ja el tenim aquí, Edu. Un privilegi pels barcelonins, pels catalans, tenir el millor ciclista del món. Veurem si un dels millors, o potser el millor de tots els temps, a casa nostra, per les platges de Barcelona, passarà per la Sagrada Família i arribarà a Montjuïc.
Sí, i des de dijous, que està tothom molt pendent d'ell, allà on va és el ciclista amb diferència que més expectació aixeca. Ho vam veure a la Sagrada Família de la presentació, ho hem vist avui. De fet, és l'únic corredor aquí al món del ciclisme, encara està lluny del futbol i d'altres esports, en quart seguretat, tu pots acostar-se als ciclistes quan estan a punt de començar l'etapa. Doncs bé, en estil Messi, que porta aquella gent de seguretat al costat sempre quan entra un camp de futbol, avui Pogacar, quan ha anat fins a la línia de sortida, portava un senyor corrents al seu costat per protegir-lo. És l'únic ciclista de tots els participants que anava protegit per algú, perquè tothom sap que genera molta expectació. I per cert, veig que el Lidl ha punxat Eskel Mose, que és un dels dos líders de l'equip, amb Juan Ayuso, però no ens posen imatges per saber si l'han hagut d'esperar o segueixen treballant per Juan Ayuso, perquè recordem que la crono que es va fer fa poc a la Dauphiné van apostar per la tàctica que Ayuso i Eskel Mose anessin junts fins a la meta.
Veig, per cert, Xevi, que el punt intermig número 2, el Lidl és qui marca el millor temps, i sí, que el Bora, que s'hi acosta, no ha estat capaç, ara, el Red Bull Bora, l'equip de Ben Pol, no ha estat capaç, sí, de superar-lo.
Correcte, però són molt pocs, és molt poc temps. La veritat és que tot està en un mocador, però continua sent l'equip del Lidl Trek qui marca el millor temps, 12 segons per darrere el Red Bull de Remco Evenepoel i Florian Lipovic.
Molt bé, ara repassarem també el que ha donat de si el 2026 per Tadej Pogacar, perquè veieu en quin estat de forma arriba aquí a Barcelona el gran depart del Tour. Però abans, d'aquí 3 minuts, ha de començar el primer partit dels vuitens de final del Mundial de Futbol. Sergi Camps, Mireia Vera, què tal, com estàs? Bona tarda, Mireia.
Bona tarda, què tal?
Això és a punt de començar, amb un ull posat, òbviament, al Tour, però també al Mundial, perquè s'ha acabat la ronda de setzens, arriben els vuitens, i tenim un molt bon partit de futbol, aquest Canadà-Marroc. Ganes de veure, anava a dir Canadà, però també Marroc, sobretot a Marroc.
Sí, la veritat és que crec que els dos equips arriben amb una dinàmica molt positiva. Jo al Canadà li sumaria també el fet de jugar a casa. No, avui no.
Avui a Estats Units.
Avui no,
perquè
avui a Estats Units.
Ja no queden partits a Mèxic i a Estats,
i a
Canadà. Ara tots es juguen als Estats Units a partir dels vuitens de final.
Sí, i crec que el fet d'haver marcat també un gol a l'últim instant davant de Sud-àfrica, això et dona també un plus molt important, i que és una selecció que ens agradi més o ens agradi menys, competeix molt bé, i al davant hi té la gran esperança, no?, africana, que és el Marroc, que té jugadors amb molt de talent, que també arriba després de superar una tanda de penals, d'eliminar Països Baixos. És a dir, que ara és l'hora de la veritat. Vull veure les dues seleccions que arriben amb una bona inèrcia, avui quina de les dues s'endurà la victòria, però crec que serà un partit molt semblant a algun que ja hem vist, per exemple, el que es va jugar ahir, que jugava Austràlia contra Egipte. M'imagino un partit semblant, un partit allò de dos equips molt, molt igualats, i veurem qui s'acabarà enduent, no?, aquest ansiat a passar de ronda. Però són dues seleccions, potser una mica més desconegudes, potser no amb un joc molt, molt brillant, però per mi el Marroc té un talent descomunal al mig del camp, amb jugadors més diferencials, i Canadà arriba amb baixes, jo crec, importants.
A veure, Sergi Camps, 11 del Marroc i 11 del Canadà.
Doncs mira, el Canadà no juga Alfonso Davies, potser el futbolista més conegut de la selecció del Canadà. Crepó la porteria, defensa per Johnston, de Fugueroles, Bombito i Leiria. Doble pivot per Sigur i Eustàquio, per la dreta Buchanan, per l'esquerra Ahmed i doble punta per David. Recordem 3 gols en aquest Mundial i Oluwaseyi. Pel que fa al Marroc, Bono la porteria, defensa per Hakimi, Diop, Halal i Madraoui a la defensa. Mig del camp per Boadi i Alnaoui al doble pivot, per la dreta Brahim, per l'esquerra el Canús, mitja punta per Onahi, el del Girona, fins aquesta temporada, i com a davanter Salibari.
Salibari, el jugador de Terrassa, aquest davanter terrassenc que ja té fitxat el Bayern de Múnich i que ha estat el gran protagonista en aquest inici del Mundial, fent gols amb la seva selecció amb el Marroc. En-Nesyri va ser el davanter al punta del Marroc fa 4 anys al Mundial de Qatar. Van arribar a les semifinals, ara Salibari s'han renovat i segueixen competint i estan a un gran nivell els marroquins. Canadà-Marroc a punt de començar. De seguida actualitzem també com està l'incendi dels Gavarres amb la Berta Torrades, però abans, Xevi Soler, digue'm de nou com estan les coses, com estan els temps en aquesta crono per equips, perquè ens acostem a l'hora de la veritat.
D'aquí no res, arribarà el...